Tot costa.
Joan Laporta serà president del Barça 5 anys més i ho serà amb un resultat aclaparador que a ulls dels socis blaugranes valida els clars i les ombres de l'anterior mandat. President, sorts, encerts i, sobretot, saviesa per gestionar tanta confiança.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
D'aquest dilluns 16 de març de 2026, el dia que comença, almenys de manera oficiosa, un nou mandat a Can Barça i el dia que comença una nova etapa al Tot Costa. No serà un programa diferent, però avui, si ens esteu veient a través de l'Esport 3 o del web de Catalunya Ràdio, veureu que tenim un piset nou, un piset modern, un piset endreçat, un piset lluminós. Ja no tenim les vistes que teníem abans, però és un... vaja, és una Enterprise. Un piset pel segle XXII. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què, el piset? Bé, no?
Molt bé. De fet, vistes ja feia temps que tampoc en
sí,
teníem gaire, de vistes.
Sí.
I, a més, estrenem tasses.
Ah, sí.
Vull dir, et renovem com es renova el mandat de Joan Laporta, sí, amb un nou impuls.
I serem imparables.
Exacte, imparables com Joan Laporta. Sí, està bé, no? Ara els hi preguntarem, sí, als nostres convidats d'avui.
Hem de familiaritzar amb l'aparell del climatitzador, que veig que marca 26,8 graus, és a dir, sortirem
però
despullats.
El Dani Rodríguez ens ha informat que això anirà baixant. Això, bé, estem en ello, diríem. Anirà baixant durant el programa d'avui, espero.
Fa un moment marcava 26,6 i ara 26,8.
S'està regulant, a poc a poc.
Com
costa,
ho diuen,
que no allò,
nits tòrrides, nits tropicals... en fi,
una
vespres.
Nit tòrrida al Tot Costa avui.
Vespres calent. Sònia, què ens expliques?
Va, doncs això, que Joan Laporta va guanyar de manera incontestable les eleccions al Barça i repetirà presidència a partir de l'1 de juliol. El president electe va superar Víctor Font en un percentatge del 68%, 30% per part de Víctor Font. Dos de cada tres socis, per tant, van votar Laporta. Dos de cada tres dels que van votar en unes eleccions amb participació, de fet, la participació més baixa des del 1997. Van votar el 42% dels socis.
De seguida, amb la Laia Tudel i el Ramon Salmurri, que van estar seguint els candidats a la nit d'ahir, amb els nostres col·laboradors habituals dels dilluns, amb alguna veu afegida al dia d'avui, un dia especial pel que fa a la política del club, analitzarem el context electoral i sobretot aquesta gran, grandíssima i concloent victòria de Joan Laporta.
La gestió esportiva ha estat un dels punts forts de la campanya electoral i l'equip no va fallar ahir tampoc. El Barça va guanyar el Sevilla per 5-2 en un partit que va satisfer tothom excepte Hansi Flick, que esperava més convicció i un joc més ràpid per part dels seus jugadors.
Una victòria del Barça que el manté 4 punts per davant del Madrid, una victòria que analitzarem, i al Torquelab d'avui farem un matxembrat futbol eleccions i li demanarem al Ricard Torquemada quins són els reptes esportius del, evidentment en clau futbol, del nou mandat que començarà oficialment l'1 de juliol.
I aquesta setmana torna la Champions, dimecres a 3:15. El Barça, ja ho sabeu, rep el Newcastle. Demà ja se sabran els primers quart finalistes d'aquesta ronda de vuitens. Destaca el City Madrid amb un 3-0 en contra dels anglesos de l'anada. Avui Guardiola ha decidit donar festa als seus jugadors el dia abans d'un partit així. Doncs canviar una mica les rutines, una mesura poc habitual, veurem si funciona demà.
El que no hagin entrenat fins ahir ja no ho entrenaran avui, remuntarem.
A la convocatòria del conjunt blanc tornen Mbappé, Bellingham, Mastantuono i Álvaro Carreras.
Molt bé.
Remuntarem, has dit?
Sí, sí. Claríssim.
Que fa el City.
Espero tenir una mica més de nas que amb la de l'Atlètic de Madrid.
És que últimament el teu encert a l'hora de pronòstics no acaba de ser del tot.
Optimisme per donar i per vendre.
L'Espanyol presentarà a les properes hores una queixa formal i per escrit al Comitè Tècnic d'Àrbitres per l'arbitratge que va patir ahir al camp del Mallorca. Concretament, el club blanquiblau es queixa d'una falta no assenyalada prèvia al gol de l'empat mallorquí. El VAR va cridar de Burgos Bengoetxea, però no el va fer canviar d'opinió. Amb la derrota, L'Espanyol és vuitè amb 3 punts més que el Girona, que va guanyar l'Atlètic dissabte.
És una falta vista la repetició o les repeticions com un piano de cua amb folre i manilles, que evidentment serà objecte de baròmetre avui amb el Joan Fàbregas.
La 28a jornada de Lliga es tanca aquest vespre amb el Rayo Llevant, duel de la zona baixa de la classificació. En queden 10 perquè acabi el campionat. Per la part de dalt ja sabeu que la cosa està exactament igual, amb més 4, perquè el Madrid també va guanyar el seu partit. A la Lliga F, l'Espanyol femení tanca avui la 22a jornada, rebent l'Eibar a les 8 del vespre, partit que podeu veure per Sport 3. Ara ens podeu seguir a nosaltres i un cop comenci aquest partit, doncs nosaltres seguirem per la ràdio. El dia en què hem sabut que el clàssic Madrid-Barça de la segona volta es jugarà el diumenge 29 de març a les 9 del vespre, és el cap de setmana de l'aturada de competicions a la Lliga de Primera Masculina. El Barça, per cert, ja ha marcat totes les jugadores de camp aquesta temporada. Ahir ho va fer Torrejón, que era l'única que faltava en fitxa del primer equip, en la victòria del Barça 0-2 al camp del Deportiu de la Corunya.
Diumenge a les 9 és bastant poc habitual com a horari de la Lliga femenina,
sí,
oi?
De fet, habitualment, en especial en aquests clàssics que són emesos per televisió i és el que vol posar la Lliga a l'aparador, havien estat fins ara pel matí i primera hora de la tarda, però han decidit provar aquest nou horari que en cap de setmana, on no hi haurà futbol masculí de primera divisió, doncs pot tenir bona tirada un diumenge a les 9 a casa, tothom.
Mira, molt bé.
A TV3, que faran, crec que el partit, seran encantats. En bàsquet, destaca la derrota del Barça a la pista de la Penya, 84-72, mentre que el Girona va guanyar l'Andorra, però tot i això, la notícia d'aquest partit van ser els talls de llum durant diversos moments. El Girona va fer un comunicat reclamant inversió per part de l'Ajuntament per Fontajau.
I l'alcalde de Girona, ara no sé mai si és el Lluc o el Benet...
Lluc.
Lluc, gràcies al model. Lluc Salelles va fer un tuit explicant fil per randa la situació, la problemàtica i quines són les solucions que busca l'Ajuntament. Tot plegat ens ho explicarà després l'Ernest Macià, que ja en un tuit denunciava el que veu tothom, que no pot seguir un pavelló d'elit com és el que tenen a l'Uni i al Bàsquet Girona en aquestes condicions.
Mira el Salmo Buquel puntual en l'estrena del nou estudi d'avui.
Sí,
avui en trobo abans d'hora i tot. I acabo amb un últim apunt. En ciclisme, Kem Pharma, laboratori farmacèutic català, deixarà de ser patrocinador principal de l'equip navarrès de ciclisme després de 7 temporades. En aquesta campanya, l'equip només compta amb un corredor català a les seves files, Marc Brustenga.
Aquest és el mapa esportiu d'aquest dilluns, que té una pregunta per la nostra audiència.
Quina ha de ser la prioritat d'aquest nou mandat de Laporta? I us oferim 4 opcions. Evidentment, ens en podeu proposar de diferents vosaltres, però les 4 opcions entre les que us oferim per votar tant a Twitter com a Instagram són: la prioritat d'aquest nou mandat de Laporta, acabar el Camp Nou, guanyar una Champions, solucionar el cas Messi o reduir deute. Entre aquestes podeu votar la que considereu més convenient i, evidentment, insisteixo, si en teniu d'altres de prioritats de Laporta, ens les podeu fer saber, que la Sònia Lear està ben pendent.
Des d'ara i fins les 9. Sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa. Avui una d'especial, amb piset nou, però amb la mateixa voluntat de sempre, fer-vos passar una estona entretinguda i ben informat sobre el que passa al món de l'esport.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607-0709-28. 607-0709-28.
Avui amb la companyia dels habituals de dilluns, però que també estrenen amb nosaltres piset, el senyor Daniel de Sanabra. Hola, Dani,
senyor,
bona tarda.
Senyor Jordi Acosta, bona tarda a vostè i a tots. Molt bé, molt bé.
Sí,
és brutal. A més, els tertulians estem cara a cara, vull dir que ens podem abraonar, a més de verbalment, sí, físicament.
Ara haig de mirar, haig de posar la brúixola a veure on queda el gol nord i el sud.
Això,
jo crec que
temps,
allò deu ser gol sud. Tu ets gol sud avui. Ja hi eres, de fet, el gol. Sí. I el...
Jo, Jo estic al gol contrari al que sigui
l'àrbitre. Sí, això sí,
això,
ja,
això ja està bé.
És el que us importa.
Tot i que al final, aquest, últimament, estem més d'acord que...
Sí.
Que en desacord.
Sí, sí, us esteu fent grans. La
sobretot
senyora jo. Anaïs de Martí. Hola, Anaïs, bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Molt bé. Sí? Amb màniga curta igual que tu.
Sí, estem...
Cosa que em sorprèn ara mateix, perquè és normal que tu vagis amb màniga curta, però
la
jo no.
La previsió era que baixaria la temperatura, però ja arribem als 27.
I pujant.
El cap de continguts del Tot Costa, Marcos López, bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Tot bé. Sí? Aquí vivim al submarí groc.
Sí,
sí, bastant
sí, submarí. Sí,
però és xulo, eh?
Però el podem canviar de color, eh?
No.
Tu...
Podríem posar, per exemple, la cara de Dembélé a totes les pantalles?
Podríem.
Per mi el millor taronja.
Taronja.
Sí.
Ja, però és que el...
Ja ho sé.
Els corporatius són aquests, eh?
Ja ho sé, per això dic que és el submarí groc.
Podem fer de més i de menys, però en principi la cosa anirà per aquí.
És el Villarreal.
I si no, farem una col·lecta als sempre ben pagats col·laboradors del Tot Costa i fixarem dissenyadors gràfics que millorin la coloració, cromàtica del nostre programa. Bé, fetes les presentacions...
10 anys més tard, a més, teniu la vostra tassa cadascú, vull dir, jo crec que...
Sí, no tenim res per posar-hi a dins, però... Pas a pas.
El Marcos proposa...
Ara tindrem les cuques.
He demanat una infusió i m'han dit que no.
No hi ha pressupost.
De moment tot va bé, perquè la temperatura és alta i no teniu hidratació. Per tant, això pot acabar com el rosari de l'Aurora. Va, de seguida entrem en matèria electoral. Ahir ho sabeu sobradament, eleccions al Barça, victòria de Joan Laporta, que ha estat un dels protagonistes que ens permeten dir que tot costa una dècada.
Tot costa una dècada.
Per molts anys, i que en feu molts més. Això vol dir molt. Al fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem. Per tant, felicitats i per molts anys.
Tot costa una dècada.
Aquest, la porta fònic, era el dia que el Tot Costa feia 1.000 programes. Ahir nit, tot i que l'activitat mediàtica de Joan Laporta es va allargar gairebé fins les 2 de la matinada, encara tenia veu. Avui dia de festa, demà imaginem que tornarà a estar en plena forma.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Aquest resultat és contundent i ens dona molta força. Ens dona tanta força que jo crec que ens fa imparables.
Sensacions de cara al dia d'avui?
Molt bones, molt bones. Un dia... a més, s'ha aixecat el dia amb sol. Està molt bé. És un dia ideal per venir a votar.
Què va pensar i quan va veure que la Míriam Mal penjava aquella fotografia al seu costat a les xarxes socials?
Doncs em vaig emocionar perquè li ha sortit de dins i li estic molt agraït.
Ha vingut a Fermín, Pedri, Cubarsí, Rafinha també, i Laporta el que ha fet és saludar-los. De fet, fins i tot hi ha una imatge que és la de Joan Laporta abraçant-se als jugadors i saltant.
Joan Laporta guanyarà les eleccions a la presidència del Barça, continuarà sent president, això és extraoficial, i a partir de les dades d'aquest sondeig de TV3 i de Catalunya Ràdio, que el dona com a avançador amb un 66,6% dels vots.
Jugadors del Barça, eh? Sí! 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 Sí!
Som la llet blaugrana, es proclama la candidatura guanyadora a les eleccions del Futbol Club Barcelona a la candidatura encapçalada pel senyor Joan Laporta i Estruc.
Seguirem defensant el Barça contra tot i contra tots. I, a més, estic segur que venen uns anys, com us he dit, apassionants i que, doncs, seran pel Barça i per tots els barcelonistes i les barcelonistes els millors anys de la nostra vida.
Tres minuts mal comptats que resumeixen la jornada d'ahir per un Joan Laporta triomfal que es va imposar a les eleccions del Barça amb 32.934 vots, gairebé un 70% dels vots, un 68,18 concretament, superant claríssimament el 29,78% de Víctor Font, que no va arribar ni a la meitat dels vots de Laporta. 14.385 en va sumar l'empresari vallesà. Vaja, per resumir, Laporta va tenir més vots que el 2021 i Víctor Font menys que el 2021, cosa que descriu amb claredat on ha acabat la voluntat de canvi de Víctor Font i, en canvi, on continuarà la voluntat de Joan Laporta de completar l'obra de govern d'aquests últims 5 anys, ara amb un aval de confiança indiscutible i irrevocable per part dels seus socis. Anaïs, Dani, Marcos, quina lectura feu d'aquesta claríssima victòria de Joan Laporta?
Jo crec que el propi Víctor Font ho definia molt bé al final quan va sortir a parlar. La pilota entra, l'estadi funciona, el projecte il·lusiona i a la gent no li venguis números, no li venguis comissions, no li venguis economia. És un club de futbol, la gent es vol il·lusionar i si el club funciona amb l'estadi, ara hi ha 62.000 espectadors i tens un primer equip que il·lusiona, és que és molt difícil rebatre tot això perquè és la il·lusió que transmet. I Laporta, és que ahir el veies des de les 9 del matí, només arribar, semblava ell l'amo i senyor del Camp Nou, del col·legi electoral, el va obrir, s'anava abraçant amb tothom, passejava, el veies interactuar amb la gent, el veies signar autògrafs, el veies fer-se fotografies, només va desaparèixer un parell d'hores per anar al funeral d'Enric Reina, però tota la resta de la jornada se'l va passar, doncs això, passejant i palpant l'ambient. I la gent és que l'adora la personalitat del president i tot el que desprèn. I Víctor Font, doncs, és que no ha sabut capitalitzar el vot anti-laportista, perquè és que ho deies tu, és que ha sumat menys vots dels que va sumar el 2021 amb un candidat menys, perquè sí, sí. En el 2021 eren 3 amb Toni Freixa. Llavors, doncs, és que era realment aclaparador veure el ara ja president moure's per l'estadi, perquè estava, vaja, com Pedro por su casa.
La sensació, assistint al bany de masses que es va donar ahir la porta, és que, ras i curt, el culer, o com a mínim el 70% de culers, se senten ben representats per la porta, més enllà de clars, obscurs, i jo fins i tot m'atreviria a dir, Anaïs, i jo penso com tu, que un equip que funciona és difícil de... Un president amb un equip que funciona és difícil de... I que funciona i que il·lusiona és difícil de tombar, però és un resultat tan clar que jo crec que va una mica més enllà de que la pilota entri. No sóc sociòleg i desconec
no, va, això, quines són les claus. Que enganxa, però... vull dir, el president és una persona que enganxa, que connecta sí, amb la gent. És un tema de connexió amb un magnetisme... impecable i que en els últims mesos doncs se l'ha vist allunyar-se de Florentino Pérez, que això la gent també ho agraeix, se l'ha vist...
Sí,
doncs...
però no li penalitza haver estat casat amb ell 4
no,
anys?
No, no li penalitza. És que avui en dia és així. A mi hi ha vegades que penso, ostres, com pot ser, no?, que a vegades sembli que la gent es qüestiona... doncs això, la relació de Laporta amb Florentino Pérez o la Superliga, o digueu-li com... però té la capacitat aquesta de connectar amb la gent i el que importa és el present. I tu, a dia d'avui, doncs, tens això, tens un president que connecta amb la gent, que li diu a la gent el que vol escoltar i que té un camp nou que s'està construint, que venien d'una herència econòmica complicada i que s'està construint amb un projecte que agrada. I si no hi ha fair play, doncs ja ho solucionarem, però a dia d'avui la realitat que tens, la fotografia que tens és aquesta i és el moment en el que s'ha d'anar a votar. Però estic d'acord amb tu que al final és que la porta representa la manera de fer i de pensar de molta gent.
Dani.
El mateix magnetisme amb l'equip tercer jugant malament, les eleccions les fas just quan Xavi surt disparat del club i encara no ha arribat Flick, i el magnetisme potser no salva Joan Laporta, però jo sóc dels ferms defensors que quan la pilota entra molt malament ho has de fer, i no ho dic com un demèrit, a Laporta, crec que ara anirà la segona part, que és que crec que sobre Laporta ha fet millor campanya que Font o ha estat més hàbil que Font, però jo no he vist mai, només una vegada, que és Lorenzo Sanz guanyant una Copa Europa i perdent contra Florentino, però Florentino portava Figo i va haver-hi ja un merder amb el vot per correu i coses que no s'han vist mai, no? La resta de vegades, si tens un equip que tu esportivament has donat amb la tecla, la resta de tecles la pots pifiar fins al final, que no passa res, perquè ningú es fa d'un equip de futbol per celebrar números, que bé, comptes econòmics sanejats, ningú. Tothom es fa seguidor per gols i futbols.
El que passa, evidentment no per culpa de Laporta, però en el cas del Barça ja no era que el balanç surti millor o pitjor, és que el club ha estat al límit de la ruïna.
Sí, ho sé.
Insisteixo que en aquest cas no per culpa de Laporta, però que la situació econòmica no és una qüestió menor.
En aquest sentit, Jordi, a mi em sorprendria molt, potser m'equivoco, m'ha passat altres vegades, ja veurem l'enquesta, a mi em sorprendria molt que algú no votés l'opció de guanyar una Champions. Perquè de les quatre que heu posat, totes són molt assenyades, però jo no crec que ningú pugui passar el dit per sobre de l'opció guanyar una Champions i no prema.
Era del teu parer, Dani, quan aquest migdia hem plantejat la pregunta i m'he endut una sorpresa.
Després ho veurem.
Jo crec que el soci del Barça també és molt del Camp Nou, del seu seient i del meu espai, no me'l toquis.
Un dia o altre s'acabarà. L'acabaran de construir, vull dir. No.
Sí, el tema és que ara ja estem en 2028 i m'imagino que els que hagin respost a acabar el camp...
Ja, tenen una mica de pressa.
Implícit, no, home, pressa no, però va implícit si pot ser en aquesta vida.
Sí, sí. En qualsevol cas, tot el que li podia sortir malament a la porta li ha acabat beneficiant. Les paraules de Xavi, sobretot des de Madrid, també em preguntaven, buf, compte que hi haurà partit. No, les paraules de Xavi acaben beneficiant la porta. Surt una demanda contra la porta, s'acaba arxivant. Qualsevol cosa que ha anat... I, en canvi, Víctor Font, que no dubto que tingui molt bona estructura i molt bones idees i tal, tot li ha sortit al revés. És a dir, Víctor Font intenta vendre un preacord o un acostament a Haaland la setmana del Manchester Madrid, fa un partit el pitjor de la seva vida, Haaland, i surt la representant i ho nega. Surt el pitjor, per mi, president de la història del Barça, Josep Maria Bartomeu, i diu que el vot correcte intel·ligent és votar Víctor Font. Tot això, encara que no sigui culpa de Víctor Font, l'ha perjudicat.
Sí, sí.
Per tant, si a sobre tens més carisma...
No sé si l'ha perjudicat, però no l'ha ajudat.
Clar, si tens més carisma, la pilota entra i a sobre fas millor campanya que el teu rival, és impossible no arrasar.
Marcos.
Per mi és un triomf monumental de Laporta. Monumental per la diferència, perquè Laporta guanya Laporta. O sigui, Laporta al 2003 té el cercle virtuós. Aquí no té cercle virtuós. Al 2021 té la lona i la pancarta al Bernabéu. Aquí tampoc. I és un gran triomf de Laporta, perquè ell té la capacitat d'aglutinar a tota la seva gent. I Font, en 6 anys, ha sigut capaç de construir el fontisme. O sigui, una corrent d'opinió favorable al seu projecte. I crec que té molt de mèrit fer-lo, com l'ha fet Laporta, en aquest moment. Ha tret 33.000 vots. O sigui, és una passada. O sigui, és el segon president més votat de la història del Barça. Després de 5 anys. O sigui, estem parlant de que és una xifra monumental.
O sigui, amb una participació
molt baixa,
baixa.
Molt baixa.
Perquè el rècord el continua tenint Sandro Rosell, que té el mèrit que eren quatre candidats en aquella, votació.
Era Benedito, Jaume Ferrer i Ingra, sí. Crec que era. O sigui, i en aquest moment que tothom pensava que Laporta, òbviament, guanyaria, però no guanyaria en tanta distància, per mi el triomf de Laporta és el... I per això ho celebra com ho celebra, és el major triomf de la seva vida. Superior per mi al del 2003. O sigui, el 2003 canvia, però el 2003 té a Soriano, té a Rosell, O sigui, i aquest
però el 2003 fa saltar la banca. Vaja, no sé si 70-30 o 65-35, però tots teníem colla avall que guanyava. A mi el del 2003 em sembla un canvi històric.
Sí, però per mi aquest... Ja sé que tothom pensava que la porta guanyaria, però en la diferència, en això, la sí. força sí, i en sí. la contundència... Que... Per mi hi ha una base i un després.
L'obra de govern no l'ha desgastat res.
Res, al contrari, al contrari.
Sí, sí.
Ha guanyat 2.750 vots. O sigui, imagina't.
Parlava el Dani del fet de la pilota entra. Jo crec que és el que tots ens permetia pensar que Joan Laporta era el gran favorit, que la cosa esportivament anava bé i quan la cosa esportivament va bé, la gent en principi no vol canvis. Però això és el que permet guanyar el partit i Laporta golejat. Jo crec que aquell plus que hi ha entre guanyar el partit i golejar és aquesta capacitat que té Joan Laporta de seduir el soci del Barça, i l'ha seduït de manera indubtable i incontestable, com deia Font ahir. I en el demèrit de Font sí que hi trobo la participació baixa. És a dir, jo crec que els convençuts a Laporta van anar a votar, i en són molts, però que la participació sigui baixa jo crec que ens permet pensar que hi ha una part, no sé en quin grau, quin percentatge de barcelonistes que no els acaba de convèncer la porta, però tampoc els ha convençut l'alternativa i han preferit quedar-se a casa.
Molt bé, doncs aquesta és la valoració de la Sònia i també dels nostres col·laboradors d'una nit que vaja, no necessita gaire més comentaris si llegeixes el marcador final. Laia Tudel, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
La Laia ha estat l'ombra de Joan Laporta i la seva candidatura aquesta setmana de campanya electoral i, per descomptat, també en la nit d'ahir, una nit que ja ho escoltàvem a l'inici, vam viure amb l'eufòria que tocava pel resultat que havien obtingut.
Sí, home, va ser una nit de celebració, d'eufòria, d'alegria, celebracions al Vox que anàvem explicant en l'especial a Catalunya Ràdio, amb diferents cançons que hem anat sentint, Macarrons, el ball viral de Joan Laporta, la Min Yamal, aplaudiments per Flick, vaja, tot el que en campanya també anava dient Joan Laporta, doncs ahir es va convertir en cançó, i ara estem a Esportes, per exemple, també estem veient imatges, les ampolles de cava, totes obertes, tots ruixats, tant al Vox com després a Luz de Gas, perquè la festa va continuar a Luz de Gas, com ja estava anunciat també prèviament, després de que acabés totes les entrevistes que havia de fer atenció als mitjans, Joan Laporta al Camp Nou, cap a les 3 de la matinada va arribar a Luz de Gas, i allà van acabar i rematar aquesta festa, i per això avui Joan Laporta, diríem, en general la candidatura a Laporta, està de ressaca, diríem, de ressaca literal, i també de ressaca metafòricament parlant, per tota aquesta eufòria, no? Païnt tota aquesta alegria en veure doncs, que el soci li va donar molta confiança i que sobretot amb aquesta confiança i amb aquests vots que va rebre Joan Laporta des de la candidatura consideren, vaja, que els han acceptat, que els han validat, que han dit que han estat d'acord amb la gestió que han fet els últims 5 anys, i això doncs, els dona molta força per seguir gestionant el club els pròxims 5 anys. Han assolit també un dels objectius que tenien, que evidentment, com us podeu imaginar, no només era guanyar, sinó que l'objectiu que tenien des de la candidatura de Joan Laporta era guanyar amb una victòria àmplia respecte a Víctor Font, prou àmplia com perquè els garantís l'estabilitat institucional, cosa que al Barça això de l'estabilitat institucional també ja sabem que és relatiu i és complicat, però vaja, han aconseguit aquest objectiu. Ells ja tenien aquestes internes que no han volgut, evidentment, durant la campanya fer públiques, que ja els donava una victòria, però es movien en percentatge 60-40, però és cert que sempre hi havia una bossa d'indecisos doncs, que dubtaven més cap on es podria inclinar, però insistim, segurament aquells nervis que es transmetia, no? Que ara penses com pot ser que es transmetís nervis des de la candidatura a Joan Laporta si ho tenien tan guanyat, doncs anava també una mica en la línia de primer, entendre no? qui es mobilitzaria, el comportament d'aquest sac d'indecisos, però també amb aquest objectiu que s'havien marcat de que sobretot fos una victòria clara i contundent.
Això és el que va passar fins ahir. La Laia ja ens ha explicat que avui tancat per vacances a Joan Laporta i la seva candidatura. Ara ja som al dia després del dia després, que és demà, i això implica el retorn dels executius que han acompanyat la porta, que treballaven pel Barça, que han acompanyat la porta en aquesta candidatura, i sobretot la convivència que ha de començar, ja ho havia dit la porta durant la campanya, a partir del dia 16, amb el president actual del Barça, amb Rafael Juste.
Sí, que evidentment serà una convivència fàcil. Fa dos dies formàvem part de la mateixa junta.
Hauria estat més cardada en cas de victòria de Víctor Font. Això sembla
evident. Exacte. Això jo crec que aplana bastant el camí, vull dir que ho fa més fàcil. Avui dilluns ja han tornat els quatre executius del club que havien marxat amb excedència, diferents tipus d'excedència, vaja, però que eren les seves quatre persones de gabinet de confiança: Jordi Finestres, Enric Massip, la Manana i Gabriel Martínez, també, el director de comunicació. Doncs bé, avui han retornat al club, Joan Laporta ho farà demà, s'ha donat aquest dia de festa, com deies, i a partir de demà doncs es trobarà amb Rafa Juste i començaran a establir una mica les normes d'aquesta convivència, perquè els estatuts sí que és cert que marquen que el president electe, en aquest cas Joan Laporta, doncs prendrà possessió a partir de l'1 de juliol, però no marquen com s'ha de produir aquesta convivència, i això és el que han d'acabar de parlar, i sobretot qui ho ha de decidir aquí seria el president en funcions, Rafa Juste, i la seva junta, però és evident que això serà una cosa consensuada. Sí que hi ha una norma que fins l'1 de juliol Joan Laporta no pot exercir cap, no pot firmar cap acord, això ja ho hem explicat, no pot fer cap qüestió més executiva, com no pot prendre decisions on quedin contractes ni firmar acords, però sí que pot tenir una representació institucional, i a partir d'aquí doncs s'han de marcar els límits, és a dir, d'aquesta representació institucional. Doncs dimecres el partit de Newcastle veurà el partit des de la llotja. No sabem des de quina fila ni quin seient encara, no? Però vaja, vull dir, aquí són qüestions que s'aniran que s'han d'acabar de parlar, qüestions com aquestes, com viatjar als partits o no viatjar, com anar a les oficines a treballar junt a la porta i en quin despatx ho farà. Són diferents qüestions que a partir de demà s'han d'anar resolent.
Bé, això de...
Jo, aquest cop no suposarà un problema, perquè efectivament és continuïtat i serà una qüestió més tècnica que una altra cosa, però jo crec que aquesta experiència demostra que, aprofitant que Joan Laporta té previst fer una reforma estatutària, això s'hauria de solucionar d'alguna manera. No, és a dir, perquè el motiu pel qual el president no pren possessió fins l'1 de juliol és perquè a ningú no li passi el que li va passar a Laporta, que li van retallar un any, aquells 8 dies.
Perquè el que està en mandat té dret a tancar el seu exercici. És que és un problema que no deixa content, perquè...
Però potser la solució és que les eleccions hagin de ser maig-juny, a partir del 15 de maig, com a màxim, perquè hi hagi la mínima cohabitació possible.
Sí, però sempre n'hi haurà. Llavors, jo estic d'acord amb tu...
Sí, però una cosa és una cohabitació de dues setmanes, que jo crec que fins i tot li pot anar bé al president entrant, perquè el sortint li explicarà com funciona el club, però, clar, en aquest cas, insisteixo, que 16 de març...
Sí, sí.
A 1 de juliol, no
té cap mena de sentit que el president tardi gairebé 3 mesos en prendre possessió. Però si ho fas de l'altra manera, llavors et trobes amb un president nou tancant els comptes de l'anterior, que té dret a dir: escolti, a mi és que encara em quedaran 3 mesos de mandat, i els comptes que vostè diu que em donen pèrdues poso per cas, vull dir que és...
eleccions, fer-les al juny, el que passa que entenc que si les fas al juny llavors tens una altra contrapartida, que és que no hi ha partit.
Ah, Àngela Maria.
Però no, per, no això, et dic, per una... això et dic, penúltima o última jornada de Lliga, l'opció de fer les eleccions.
Bé, en tot cas, com dius, en aquest cas concret no hi haurà problema, perquè la cohabitació, la porta de Juste, serà bufar i fer ampolles. Laia, alguna cosa més?
Crec que sortiu molt guapes i molt guapos.
Ah, sí?
Que us estic veient per televisió, també, sí. I aquest estudi us queda molt bé.
I el que no sé si sortirem vius, però guapos.
Per què?
D'aquí mitja hora...
27 amb 4.
27 amb 4.
37. La sensació tèrmica és 37.
La Gaia, que és del meu gremi de Don Calores, s'ho estaria passant de conya aquí.
Per cert, Laia, avui no hi ha notícies de Joan Laporta, has dit que es fa com els jugadors del City, que avui descansa, no?
Sobretot abans de dinar, per exemple, encara no sabien, em deien persones del seu entorn que no l'havien volgut molestar i no sabien si estava despert o no. Ben abans fet, de dinar, ara, aquesta hora ja sí, segur, ja ha fet alguna cosa, segur.
Demà torna l'activitat, entre altres coses, d'entrevistes, que aquí al matí de Catalunya Ràdio, a 11:15, el Ricard Ostrell entrevistarà Joan Laporta.
Jo espero que es parli fonamentalment
del seu ball.
De les cabres, de les cabres, les gallines, perquè dissabte va ser a Sagaró, crec,
i de la gossa, no?
Cal veure com estaven,
que fem una actualització, perquè va ser un moment brillant de l'entrevista de divendres al matí de Catalunya Ràdio. Laia, gràcies.
Adéu-siau.
Hola, Salmo, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El dia post de Guardiola...
També màniga curta, eh?
Sí, esclar.
Sí, home, sí, sí. A 20, gairebé 28 graus és el que es porta.
El dia post de la porta és una bassa d'oli, de fet és un dia festiu, en tots els sentits de la paraula. El de Víctor Font, lògicament, no, perquè hi va encaixar una derrota que jo no sé si s'esperaven, però no amb la cruesa amb què la van encaixar.
No, no, de manera tan contundent, ja et dic ara que no. Avui ha estat dia de descans i de desconnexió, res de reunions, ni trobades, ni anàlisi, ni res d'això. Tot això ja vindrà amb el temps, ja vindrà més endavant, perquè ahir, evidentment, va ser un dia molt dur, un resultat molt més contundent del que podien esperar. De fet, amb una participació més baixa que el 2021, la segona més baixa percentualment en la història del club, Font ha perdut 2.000 vots. Ha passat dels 16.679 del 21 als 14.385 d'ahir. Des de la candidatura de Víctor Font, des de nosaltres, es considera que la forma que s'ha donat al candidat és superior a la del 2021, però que el context ha jugat molt en contra, ni la pilota, ni l'estadi, ni el rival, tenint en compte que el rival era el president del club. Dit això, Font ja va deixar clar ahir al seu grup que no defalliran en la lluita. Es fa difícil de dir si es presentaria unes eleccions del 2031, perquè
m'ha passat un dia.
Ha passat un dia, falta molt pel 31. El que sí que queda clar és que ara mateix estaríem més a prop de fer-ho que no de deixar-ho estar.
Nosaltres el que defensem, el que hem estat defensant durant aquests darrers anys, però també ara en la precampanya i en la campanya, que és un Barça diferent, és una causa que seguirem defensant. És a dir, nosaltres creiem que aquesta causa és una causa noble. Jo particularment seguiré treballant, seguiré esforçant-me perquè el Barça sigui tal com el somio, això sense cap mena de dubte.
Bé, evidentment és una decisió que demana una mica més de reflexió que 20 hores des del resultat electoral, però com diu el Salmo, la sensació és que Víctor Font ara mateix està lluny de plegar veles. Li recomanaríeu que es presentés el 2031, tenint en compte...
No soc ningú per dir res.
Ja m'entens.
No, però
si
tampoc...
Tu, canvio la pregunta. Si tu fossis Víctor Font el 2031...
No soc Víctor Font, ho sento, però...
Gràcies,
no.
Marco.
Jo no em presentaré.
Jo tampoc. Bueno, o sigui, crec que les idees que té les poden recollir qualsevol... Ell sempre ha parlat de nosaltres i que l'important no és la persona que ho lidera, sinó el projecte. I d'aquí que el nom de la candidatura es digui nosaltres. Doncs tu pots tenir les teves idees i el teu projecte i el pot liderar una altra persona.
Mm-hmm. Però no us presentaríeu perquè doneu per fet que en unes terceres eleccions sense la porta tampoc tindria opció.
Jo no m'ho
crec. Ja, però està lluitant. Jo insisteixo que la capacitat de seducció de la porta, jo crec que hi ha pocs líders.
A la seva manera era Núñez. Sense el carisma de la porta, però Núñez aglutinava un sector del barcelonisme.
Mm-hmm. Carisma no l'hem vist, jo crec, en cap dels altres candidats que s'han presentat. També buscaven signatures.
Ni en Bartomeu, ni en Gaspar.
Per tant, en un escenari similar, sense la porta, ell pot pensar que té opcions.
Tot depèn de com s'hagi vist ell. Si ell ha gaudit aquest camí i aquestes eleccions, que jo, si fos ell, no les hauria gaudit, que es torni a presentar. Si ell creu que el desgast supera a la balança el possible resultat, jo... davant d'aquestes situacions a la vida normalment...
Més que el desgast, que sempre n'hi ha, jo em referia més a després de dues derrotes i que la segona sigui més dura que la primera, si...
És que mai saps, potser el Barça està fatal el 2031 i està més barat accedir
a la cadira. Sí, però el Barça ja estava fatal el 2021 i els socis van veure més solució a la porta que no pas ell.
Jo crec que ha de treballar la connexió amb la gent, perquè crec que això sí que és una cosa que la gent s'ho mira.
Es pot treballar, això?
Sí. És la gran pregunta. Sí. Jo crec que sí, que els lideratges es poden treballar i les connexions també. Era molt difícil desbancar la porta, però també és veritat que eren unes eleccions que era qüestió de dos, i que tenies l'oportunitat de capitalitzar tot el vot anti la porta. Sí. I hi ha molta gent que s'ha quedat a casa i no s'ha aixecat i ha anat a votar, que per mi és l'altre punt interessant, el tema de la participació. Llavors, si tu estaves en una situació amb un cara a cara i tenies l'oportunitat de capitalitzar tota la gent que... O sigui, la porta té 30.000, 32.000 votants que seran sempre fixes, perquè és que és la bossa amb la que es mou. Has de saber aglutinar tota la resta, i crec que aquesta vegada no ho has sabut fer.
El que no pot intentar és ser el que no és.
Correcte.
Perquè ara li demanaves que intenti ser potser una mica més proper. Ell no pot intentar aquesta proximitat que sí
però
que té la porta.
Però pots treballar d'alguna manera, no ho sé.
Ara, ho dic perquè ara ha intentat ser més agre i crec que no li ha acabat sortint bé. I aleshores potser ella ha de ser com és i potser no li dona, Però insisteixo que és que... també serà molt important quines són les alternatives, i a partir d'aquí ell ha de veure.
És que ha tingut la mala sort per ell que ha topat en la porta. Ha topat en la porta el 2021, que era el record de la nostàlgia del 2003, i ha topat en la porta que té a Frick, que té a Lamin i que té un estadi nou. O sigui, I això és el que l'ha passat també a Víctor Font.
Jo tinc la sensació, havent parlat amb la gent de nosaltres i amb la candidatura de Víctor Font, que sobretot la recta final de la campanya és el que se li ha acabat fent una mica llarg. És a dir, aquest topar amb la porta, jo crec que fins dijous hi havia, diré que un nivell de satisfacció bastant alt respecte a com estaven anant les coses. Però a la recta final és veritat que es comencen a
passar... L'última setmana.
Però fins i tot entrada la setmana hi havia molta satisfacció, i respecte al que deia el Dani, en algun moment, havent-ho parlat amb el mateix Víctor Font, deia, no, és que a diferència del 2020, jo ara ho estic gaudint. De tot aquest
però
procés.
Aquesta és la sensació...
No dic els últims dies, que aquí...
Aquesta és la sensació del candidat, que evidentment compta a l'hora de presentar a l'hora de pensar en un futur, però la realitat és que per més que la campanya se li compliqués els últims 3 o 4 dies, no ha perdut la diferència. És a dir, no hauríem passat d'un mal resultat a guanyar.
I sobretot que, tot i aquestes bones sensacions que pugui tenir, al final la realitat ha estat un 70-30.
Salmo, alguna cosa més?
Res més.
Gràcies.
Que vagi bé.
Són gairebé 7:45. Com fem en dies assenyalats, en dies transcendents, incorporem una veu externa per demanar-li l'opinió sobre aquesta victòria electoral. Concretament és el cap d'esports de La Vanguardia, el Joanjo Pallàs. Hola, Joanjo, bona tarda.
Hola, bona tarda a tots. Com esteu?
Molt bé, i tu? A part de cansat?
Sí, estic cansat. No ens enganyarem. Una pregunta. Vosaltres em veieu o he fracassat un cop més... en les meves habilitats
tecnològiques. Veiem meravellosament, però en una fotografia.
La fotografia que ens han posat, estàs guapo, vull dir que jo tampoc m'hi escalfaria el cap.
Ho celebro perquè faig cara de rebentat, per tant,
millor la
fotografia. No?
Joanjo, quina lectura fas d'aquesta victòria de Laporta que hem estat comentant en aquest primer tram de programa?
Bueno, és una lectura bastant senzilla perquè la victòria de Laporta ha sigut demolidora. Per tant, el partit l'ha guanyat per golejada el candidat, que jo crec que un dels secrets de la seva victòria és que no ha actuat com a candidat, sinó que ha actuat com a president. I crec que aquesta confusió voluntària i deliberada li ha funcionat molt bé. La gent... La jornada electoral, la d'ahir, per exemple, jo crec que ell es va despertar i es va aixecar del llit sentint-se president. I tinc la sensació que Víctor Font li va fins i tot sobrar la jornada electoral. No la va saber digerir, perquè està davant d'una persona que coneix el barcelonisme de manera directa fa 30 anys, perquè l'Elefant Blau és de l'any 97, si no m'equivoco.
Sí, sí, sí.
Per tant, s'enfrontava davant d'un camaleó que adopta diferents formes durant molts anys, però que sempre sobreviu. I et diré que aquesta última revifada és molt meritòria, perquè crec que el laportisme va estar a punt de desaparèixer en el 2015, quan Bartomeu guanya aquelles eleccions. I Laporta ha tingut l'habilitat de llegir una mica els temps que corren, que afavoreixen lideratges del seu tipus, no? Que són molt... estan molt basats en les emocions i no tant amb els factors més tangibles, que era per on el volia atacar Víctor Font, que ha fracassat estrepitosament perquè diguem que el flanc per on ha volgut entrar és el de l'economia, i l'economia en un club de futbol interessa relativament si l'equip va bé. En política potser funciona perquè afecta les butxaques de la gent, però aquí el soci el que vol és veure un equip que li faci engrescar, i el té. Per tant, Font ho tenia molt difícil, però crec que la seva estratègia ha sigut fallida. I no parlo tant del que parlàveu ara, de si era més natural o menys natural o més impostat, perquè al final jo crec que les persones han de ser naturals, per sobre de tot. Jo crec que el que li ha fallat és ser molt més agressiu en fets. És a dir, si tu tens 5 anys, perquè han sigut 5 anys des del 2021, per anar a unes eleccions i t'enfrontes a qui t'enfrontes, has d'anar, si bases la teva estratègia en la porta té un mandat opac, etcètera, etcètera, la insinuació de la corrupció, diguem, has de presentar alguna cosa. És a dir, algun document, algun paper, alguna cosa que demostri el teu discurs. Si no el tens, seràs atropellat com així ha sigut. I després també la jugada de Haaland, no?, improvisada, quan falten 2 dies perquè la gent voti. Home, has tingut 5 anys per preparar un document mínimament seriós com perquè creïs cert impacte, perquè si parles de negociacions obertes, ho fas amb la boca petita, dona sensació de que t'has preparat molt bé la part més burocràtica, diguem, no?, la de
els
números. Sí, exacte, però no la del sentiment, la de que connecta més amb l'aficionat. I jo crec que anar a una guerra amb la porta sense pensar que hauràs de parlar de futbol i que hauràs d'anar a atacar amb armes de veritat, amb eines de veritat, que no només són anar a un debat i millorar, perquè ell ha millorat com a candidat, però és que això no és suficient. Tu vas a treure de casa seva a l'amo, que és com actua la porta, i com ens va ensenyar durant la jornada d'ahir, que semblava casa seva, no? Allà entrava, semblava que entrava només el que volia ell, no? I li donava el sobre pertinent, i deia, ell és per aquí, etcètera, etcètera, no?
El que passa, Joan Lluc, estàs dient que ell havia tingut armes més potents a la gestió esportiva, també, no? Interpreto. Uh-huh. I ara mateix és difícil lluitar contra el projecte esportiu que té Joan Laporta, vertebrat per un entrenador que tothom vol i per uns jugadors que són molt joves i que hi ha la sensació d'un equip de molt de futur.
Sí, però ell, per exemple, va assenyalar la peça feble o la peça d'atacar d'Eco, no? Uh-huh. Doncs, escolta'm, a les últimes eleccions portaves a Jordi Cruyff i Xavi.
Ja. Yeah.
Ostres, això... Si ens transportem 5 anys enrere, eren cartes poderoses.
Sí, però que no van arribar al dia de les eleccions, recorda, perquè Jordi Cruyff li va saltar del barco i Xavi no es va arribar ni a pronunciar. Vull dir que també va tenir un problema aquí.
Sí. Però entén-me, era una... Després li va passar el que li va passar, però aquests dos senyors anaven amb ell als actes,
o s'havia interpretat que eren part de la seva candidatura. Ara ha tingut 5 anys per millorar aquesta estratègia o perquè no li tornés a passar això i no ha fet ni una cosa ni una altra. Jo crec que potser ha centrat la seva estratègia en millorar ell com a candidat, vale? Perquè ho ha aconseguit, però la part ei, anem a intentar guanyar aquestes eleccions, tenim davant a la porta, necessitem fer-li mal amb cops d'efecte, perquè sembla que sigui en baixar el fang o embrutar-se. No, t'estic parlant d'anar a unes eleccions i intentar-les guanyar contra la porta. Llavors has d'anar una mica amb material, amb material que creï cert impacte entre la gent. Mm. I no hi ha hagut aquest cop d'efecte. Segons el meu parer.
Doncs així s'explica la victòria de Joan Laporta i també, en aquest cas, com comentava el Joan Jú, la derrota de Víctor Font. Aquesta és la mirada del cap d'esports de La Vanguardia. Joan Jú Pallas, una abraçada, gràcies.
Una abraçada a tots.
Farem una pausa i quan tornem obrim laboratori. Avui el tema no és un partit, és quins són els reptes esportius del nou mandat de Laporta. Ara venim.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Al meu pare li he agafat, pel Dia del Pare, el cupó extra Dia del Pare de l'11 de 17 milions. T'agraden?
Sí. A veure, 17 milions són una cosa que a mi sempre m'ha agradat. Però, esclar, a qui li han d'agradar és el teu pare. Però jo crec que sí.
17 milions poden ser un bon regal per al pare. Fes-nos cas. Regala el cupó extra Dia del Pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Cupó extra Dia del Pare de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Renault Symbioz Full Hybrid i Tech Autorecarregable. El teu SUV familiar amb sistema Open Air Link amb Google integrat i maleter de fins a 624 litres. Fabricat aquí. Aprofita els Renaulution Days amb les millors condicions en tota la gamma. Tan sols fins al 28 de març. Més informació a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Me'n vaig. El viatge a la literatura. Al MUT 2026 parlarem del viatge a través d'obres literàries. Viatges plaents, involuntaris, forçosos, els que ens transformen i els que ens fan mal. Festival de Literatura MUT, del 19 al 21 de març a Olot i del 26 al 28 de març a Girona. Més informació a festivalmut.cat.
Pots pensar que triar un cotxe nou entre tantes opcions resulta complicat. El fàcil és venir als Dies Únics d'Àcia. Només del 16 al 28 de març i trobar tota la nostra gamma amb ofertes especials. Reserva cita a Dacia.es.
Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
Àngel Jové va ser un dels creadors més polièdrics del país. Ara, al Museu Tàpies presenta Àngel Jové, d'Intacto, la seva primera gran retrospectiva, comissariada per Maria Josep Balsac. Una constel·lació d'obres i temps heterogenis que explora el poder de la imatge com una eina de pensament crític. Un relat que parteix del present per reobrir dilemes d'avui i recordar-nos el risc de repetir la història.
Inauguració amb entrada lliure dijous 19 de març a les 7 del vespre al Museu Tàpies. Més informació a museutapies.org.
Darrere les mentides, les falses aparences i les traïcions, sempre hi ha l'engany. Aquesta temporada posarem llum a 7 enganys molt foscos. Crims, de Carles Porta. Aquesta nit estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Aquest any, el parc d'atraccions Tibidabo celebra el 125è aniversari amb una temporada plena de màgia. Descobreix les noves lletres Barcelona, viu colors, la nova pel·lícula en 4 dimensions de les mascotes i emociona't amb els espectacles i les 35 atraccions. Entrades a tibidabo.cat. BSM, Ajuntament de Barcelona.
Ei, que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi ha els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
Fixa't com sona Edició Clàssics.
Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics. A Catalunya Música.
Oh, Fixa't com sona...
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Jo truco a persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. Torque Lab.
Obrim laboratori, avui no tan dedicat que podríem, eh? Què passa amb el nou del Barça? Què hem de fer? Ja hi arribarem. Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda.
Avui...
Què passa amb Cancelo, que està jugant molt bé?
També, aquest també el podria...
I per què Cancelo juga bé i Rafinha juga també bé?
De moment és un partit.
Bueno, ja, però està jugant bé.
¿Cancelo o sí. Rafinha?
Cancelo i Rafinha.
Cancelo, sí. Millor del que esperàvem.
Correcte.
I Rafinha, ahir molt bé, però molt bé. Portàvem uns partits molt cada bé, la marinera. Segur que el Ricard xalaria per respondre totes aquestes preguntes del Marcos, però la que et fem avui, Ricard, és quins són, des del teu punt de vista, els reptes esportius, i esportius en aquest cas vol dir futbolístics, d'aquest mandat de la porta que començarà, vaja, que comença ja.
Bé, mira, he fet una llista que no podrem desenvolupar avui, però que jo crec que són les qüestions a resoldre futbolísticament, perquè d'altres ja s'han resolt. Una va vinculat al projecte de Flick, si és serà un projecte a llarg termini. Si no és un projecte a llarg termini, quina solució tècnica es troba, si es dona continuïtat a aquest perfil de futbol, aquesta idea de l'escola alemanya que la Porta tenia molt clar i que és un dels seus representants, Flick. Un segon, per exemple, giraria al voltant de trobar alguna alternativa a Pedri al mig camp, algun jugador, encara que fos jove, que tingués, comencés a créixer. Crec que la posició de mig centre està assegurada, la posició de mitja punta també, amb Daniel Muy Fermín, però aquesta posició de la segona alçada, de dirigir el ritme del partit, de dinamitzar el joc, encara que no tingui les mateixes condicions que Pedri, és evident que el Barça hauria de buscar algun jugador que pogués anar creixent a l'ombra de Pedri. I després la tercera jo crec que aniria vinculada amb el nou, el que dèiem, no? Quina mena de nou vol el Barça de cara al futur. El que passa és que jo vincularia al futur de Lamine Yamal i la seva posició. Si Lamine Yamal és que va jugant per dintre, si encara no i s'ha de mantenir per fora, i aleshores si busques un davanter referència, que ara mateix fa la sensació que el mercat és molt difícil d'aconseguir, si més no a curt termini, veure com resol la posició de davanter centre, que és una qüestió de context, perquè tens bastant clar que l'amplitud te la dona l'extrem a la dreta, que l'extrem esquerre, com diu el Marcos, té més llibertat i és important que alliberi la banda perquè l'ocupi a lateral esquerre, però què passa amb el davanter? Fins ara hi ha la idea d'un davanter referència, Lewandowski molt més clàssic, Ferran molt més dinàmic, més modern, més profund, amb les desmarcades, amb els esforços defensius, però és evident que aquesta és una reflexió a curt termini del projecte esportiu que passa amb el nou.
T'haig de dir que setmanes enrere vaig abandonar la teoria de com que no podrem fitxar Mbappé, sumem els gols dels altres, però se'ns han encallat de tal manera Lewandowski i Ferran que em sembla difícil sostenir aquesta tesi, clar, i estic d'acord amb tu que anar al mercat a buscar un nou primer espasa, no sé si hi arribem.
Segurament no. Jo crec que l'opció del fals nou que es va fer, la va fer servir Flick la temporada passada amb Dani Olmo, un partit de Copa va anar molt bé i després no va tornar a aparèixer perquè Lewandowski i Ferran van estar bé. I aquesta temporada s'ha fet servir, però amb qüestions molt específiques. Crec que un dia, si no m'equivoco, Guadalajara, la segona part, en Fermín, contra un bloc molt baix, però que hauria d'aparèixer com una alternativa i que és possible que aparegui si Lewandowski i Ferran no reaccionen, que jo crec que reaccionaran. Els nous es mouen molt per dinàmiques i no crec que s'encallin permanentment. I ara arriba el moment decisiu de temporada. Si apareixen ara, escolta'm, doncs es poden haver pres una treva. Però sí que si no hi ha una reacció, si Dani Olmo i Fermín continuen a bon nivell, no m'estranyaria que en algun moment coincidissin tots dos i que es pogués jugar amb l'opció del fals nou, que jo crec que per segons quins partits contra quins rivals és una opció que el Barça tindria sota la màniga com a sorpresa per trencar alguna previsió rival, per dinamitzar i que l'equip fos més líquid, que tingués més pilota però més intercanvi de posició, més arribada des de la segona línia. Això mentrestant hi ha el pla de futur a curt termini que podria anar també en paral·lel.
Per tant, la cerca d'un nou o de triar què es vol fer amb el nou si no tens prou capacitat
sí,
econòmica.
Perfil de nou,
exacte.
No?
Una alternativa a Pedri, si és que això és possible. I la primera, havies dit, Ricard?
Tenir clar si el projecte de Flick...